Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No tot està tancat, no tot s'ha aconseguit i encara hi ha moltes coses que s'han d'avançar. Llavors, bé, jo puc entendre que el discurs sigui aquest, intentar tirar endavant, perquè suposo que ara és la versió que es té des de la federació, que és que com ja intentar que es parli menys això, que sigui la pilota que rodi, i oblidar-ho, no? que el temps eviti més incendis, i si com en aquest cas doncs, Patrick i Jaume Pelón ja no tornaran, doncs bé, no? Doncs que quedin fora, és la seva decisió, i nosaltres tirem endavant, i una miqueta com passa amb la masculina, que ara de la, com Espanya guanya, que ve de la Fuente, i ja no s'oblida que aquest senyor es va aixecar a aplaudir dos cops. Doncs sí, és com tirar endavant i el mínim d'incendis possibles, que és sempre el punt de vista de qui té el poder.
Jo crec amb l'actitud de jugadors com Papi León, no? o la Patria, de dir, ostres, ja per tot el que hem fet, i fins i tot hem arribat fins aquí, i continuem renunciant a la selecció espanyola, que no és renunciar a poca cosa. És la selecció campiona del món i vaja, segur que és el seu somni esportiu, evidentment que ho és, i renunciar a això, renunciar a tot el que han renunciat i el que ve per davant, continuar renunciant-hi, ho trobo que és una actitud brutal i que et poses davant de mirar i dius, ostres, jo no em veig, no sé si seria tan valent a la vida com per poder tirar endavant una acció d'aquestes característiques.
Divendres, per cert, sorteig de la Champions femenina, de la fase de grups. N'estarem pendents, a veure quins rivals li toca al Barça. Toni Padilla, Laia Cervelló, Joan Lluís García, moltíssimes gràcies. Quina gran tertúlia avui, de veritat. Hem tocat tants temes.
Sí, sí.
Tants temes.
La millor de la setmana?
Sí, ja està. Us esteu convertint en la millor tertúlia dels dimecres. Mira què et dic. Mira què et dic. Una abraçada. Gràcies, Laia. Gràcies, Ballera. Fins ara. Una pausa i seguim.
Bona nit.
RAC 1. Sant Boi. Una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu Citymob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és Citymob Sant Boi.
Ja és aquí la fira d'ocasió més esperada del Maresme. Del 19 al 21 d'octubre a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença la tardor amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros. T'esperem del 19 al 21 d'octubre. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
RAC més 1 Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
De vintage.
Solojabal de 3, triple de Solojabal!
Carrasco pot centrar.
Un any més, torna el de Mintage aquí al Tu Diràs. Atenció, perquè el d'avui és el número 99. De Mintage número 99. Hola, Damià López.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Ja podem dir que anem camí del 100, no? Camí del 100. Estem a les portes del de Mintage 100.
Sí, a les portes del 100. Però, mentrestant, anem a passar-nos-ho molt bé amb el 99, perquè avui tenim un personatge que fa temps que tenia ganes que passés per aquesta secció, un mite del Barça, del nostre Barça, dels que hem crescut amb el Barça dels 80, el Barça de la Lliga del 85, de la final de Sevilla, de Benevols, de Schuster, d'Archival, de la remuntada contra el Göteborg, etc, etc. Avui amb nosaltres el noi de Vila-rodona, el gran Ramon Maria Calderé. Ramon, bona nit.
Hola, Damià, bona nit. Com anem?
Bona nit.
Molt bé, bona nit, Ramon. Gràcies per acompanyar-nos i per prestar-te a repassar una mica la teva trajectòria en els anys 80.
Des d'Andorra, Ramon, no? Estàs entrenant ara mateix al Santa Coloma de la Lliga Andorrana. Com et va?
Sí, anava a dir que un agraïment molt, molt especial a mi. Sí, efectivament estic a Andorra. Vaig estar a la Lliga també semblant a la República Dominicana. Vaig arribar... vaig estar uns mesos aquí a Vilafranca fent la direcció tècnica i ara actualment estic a la Unió Esportiva Santa Coloma de la Lliga de la primera lliga, primera divisió, vull dir, de la lliga d'Andorra, sí.
Bé, et diuen el noi de Vila-rodona? Sempre se t'ha conegut així? Qui et va posar aquest mal nom, no? Perquè ha de ser un orgull passejar el nom del teu poble arreu del món.
Doncs, home, l'origen ho desconec. Jo sé que es va començar a dir un cop, a veure, quan van posar la sortida via autopista de Barcelona que va cap a Lleida, hi ha la sortida número 11, que és la sortida de Vila-rodona, no? Llavors, molta gent em va començar a dir, quan passàvem per l'autopista, això em deia, no? Em reconeixia. I a partir d'aquí molta gent m'ho va anar dient i crec que es va quedar amb aquesta anècdota.
Tu ets un culer de socarrel, Ramon. Tu et fas del Barça quan fitxes pel Barça o ets dels que de petit ja somiaves en vestir la samarreta del Barça?
Jo penso que ja es neix amb una connotació d'aquestes blaugrana, tenia l'habitació ple de pòsters i ho he somiat. Sí, és cert que des que va arribar la possibilitat de fer una prova gràcies a un amic de Barcelona, de Poblenou, que venia a fer els estius allà al poble, que es diu en Pere, Pere Pontnou, doncs escolta, jo et diré una cosa, que he somiat jugades i sensacions que després, t'ho juro, han passat. Potser perquè ho volia que passés. I l'únic objectiu que volia era algun dia poder vestir la samarreta d'aquest estimat club. Jo de petit anava als Gampers. Jo la inauguració de Camp del Nàstic vaig anar amb un pare i amb un tiet i amb uns amics, i el Gamper cada any em portava amb un pare i amb un tiet, em portaven a veure el Gamper de ben petit, per tant era un tema ja de, òbviament, de no sé d'on ve, però de naixement, clar.
I aquestes proves les fas amb 13 anys, no? Després de veure un anunci al diari, és així?
Sí, jo hi havia un anunci que un company, un amic, en Pere, Pontnou, em porta al poble, i ell va fer la prova i no el van agafar, em va dir: Ramon, omple aquest retall de diari, no sé si era el Gizen d'aquella època, i ho enviem. I el president del futbol de Vila-rodona, doncs, bueno, em va dir: sí, home, sí, provo, perquè estic convençut que... Dic: no, home, no, dic, ostres. Bueno, i ho vaig fer-ho. I jo ni me'n recordava, al cap d'un mes vaig rebre al poble, doncs, una carta amb el segell del Barça, no? Imagina't, per un poble de 1.000 habitants de Vila-rodona, doncs, que aquella carta, tot el poble sabia que jo anava, és com si hagués fitxat, i era una prova, no? I gràcies a aquest amic, doncs mira, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi, i el mateix dia, quan va acabar la prova, el senyor Oriol Tor, el nostre estimat Oriol, doncs, em va venir, va agafar amb un pare i va dir: senyor Calderer, quedi's un moment que tenim que parlar amb vostè. I automàticament ja em vaig quedar, sí.
Uh-huh. I et van agafar i comences la teva trajectòria al Barça. No, clar, jo tinc moltes preguntes, però per exemple una que et faria és: on vivies? Perquè en aquella època no existia la Masia, no? On et vas quedar? Anaves i baixaves, vivies a Barcelona, com ho feies això?
Llavors anàvem a pisos particulars, uh-huh. I a mi em va tocar anar a una pensió que uns pares tenien a la Gran Via, allà al costat de la plaça Universitat, i amb una gent de confiança, no?, que coneixien. I vaig estar allà, però bueno, aquí la valentia i la confiança, sobretot amb uns pares, de deixar-me amb 13 anys anar a Barcelona, no? Els primers dies, bueno, em perdia, no, clar, d'un poble venia, i anava a estudiar a una acadèmia que la vaig agafar molt a prop, precisament per no perdre'm, no? Va ser un canvi brutal.
En aquella època passen algunes coses singulars a Ramon Maria Calderer, per dir-ho així. Ramon, et toca fer la mili, amb tot el que això implica, i te n'has d'anar a Madrid. Corregeix-me si no és així. Crec que el Barça et diu: et cedim el Rayo, però tu et poses a jugar a l'Alcalá, que és l'equip del sergent del quarter, i el Barça es reboten. És així la història?
Sí, sí, sí. Jo crec que alguna vegada potser ho he comentat, sí. Segurament. Em van... Bueno, em van cedir al Rayo Vallecano de primera divisió.
Sí, sí.
19 anys, no arribava als 20, fer la mili a Madrid, lluny de casa, jo no havia sortit pràcticament. Llavors em va venir l'Alcalá de Henares, que estava a tercera divisió, fixa del canvi. Però clar, jo al Rayo Vallecano vaig pensar, bueno, hi havia el Morena, el delanter centre uruguaià, el Custodio, hi havia... Clar, dic, jo què faré jo aquí? Potser no em vaig tampoc valorar a mi mateix. Clar, em va venir el sergent, em va dir: ¿qué mili quieres hacer? Así de claro. Digo: hombre, yo quiero un piso. ¿Lo tienes? Yo quiero dormir en el piso cada noche. ¿Lo tienes? Yo quiero fin de semana jugar a fútbol. ¿Lo tienes? El Alcalá de Henares, un camp preciós, de gespa natural. Em va venir l'entrenador, el senyor Segura, bueno, m'ho van donar tot, la veritat. I a més l'Alcalà em va pagar bé, va pagar bastant bé i vaig dir, mira, vaig, reconec que vaig preferir en aquest cas la comoditat. De fet, l'any següent, com encara jo crec que psicològicament jo no estava preparat, com ara, per exemple, la Milla Mal, que té 16 anys i sí està preparat, a part de les seves condicions, dic mentalment, psicològicament, jo no ho estava, no tenia aquella maduresa. Per, amb 19 anys o 20 anys, estar allà. Em cedeixen a Valladolid, a primera divisió, un altre cop.
Sí.
I al cap de 3 mesos marxo. No marxo, perquè no em trobava, no era jo. I li vaig dir a l'entrenador, Paquito, sense el reconeixement del club, del Barça, i vaig dir, me'n vaig. Dic, però per què? Per què? Digo, perquè no m'entero, no. I vaig tornar a Alcalá de Henares a segona B. I vaig acabar la temporada allà.
Clar. I després de moltes aventures, de lesions, d'entrebancs, acabes debutant amb el primer equip del Barça amb 25 anys, no?
Com ara, més o menys, sí. Que ara també debuten amb 25
sí,
anys.
Igual que ara.
No, tenia, bueno, sí, 24. 24 perquè al final... Té que passar alguna cosa, la vida. Té que passar alguna cosa. Què és el que em va passar? Doncs que vaig retornar al Barça Atlètic amb Antoni Torres, que em va donar confiança, i posteriorment un entrenador que va ser el que va dir no puede ser que un jugador como tú, perquè parlava castellà, que era en Romero, José Luis Romero. I em va dir, diu, no puedes. Bueno, vaig ser el capità de l'equip, és cert que ja tenia 23, 24 anys, però sobretot per unes lesions que vaig tenir al genoll, que vaig fer la recuperació amb el Schuster, la fèiem quan ell va tenir aquella entrada malaurada de l'Andoni Goicochea, de l'Atlètic de Bilbao,
sí.
I jo vaig tenir, em vaig trencar el genoll. Gràcies a González Adrio, me'l va tornar a posar a puesto, em va costar recuperar-me, i mira, vaig fer la recuperació amb Ver. I allò va ser ja el fet, per mi, de dir... Aquest caràcter que tots tenim a lo millor una mica amagat, no? Aquesta rebeldia que et deia, aquí, aquesta rebeldia em va sortir i vaig dir no, ara sí que vaig. Què vull dir amb això? Aquest consell me va donar mon pare el dia que vaig fer la prova als infantils. Les coses es tenen que anar a buscar, no les esperis. O tens molt de talent, o tens molta qualitat, com ara el de Milla Mal o el Messi, no cal dir-ho, o a l'època en Diego Maradona, Schuster i companyia, sinó les coses les tens que anar a buscar. Això m'ho va ensenyar mon pare, me'n vaig recordar molt de mon pare i vaig anar per allò. Llavors aquí sí que vaig anar a buscar-ho, i llavors la confiança d'en Terry Venables, clar, que em va fer debutar al Camp de Madrid.
Sí, justament debutes al Bernabéu la primera jornada de la Lliga 84-85, 0-3, victòria històrica, marques, fas un partit espectacular, Ramon, però tens la maleïda mala sort que el partit no es televisa.
És que, és el que et dic, que hi ha hagut moments de la meva vida que m'ha costat tant aconseguir les coses, que per això jo estic content del meu esforç, que inclús una mica de sort a la vida existeix. El que digui que no, és veritat, que quan més treballes, més sort tens. Bueno, hi ha tòpics, i és cert, però tens que tenir un cop de sort. Aquell partit, Damià, t'ho dic en sèrio, sí. Vaig fer dos travessers. Jo crec que és el partit... que hasta el José María García, que allò es baixava a baix, i va baixar fins al vestidor, a l'entrada em va agafar per allà, que jo no el coneixia d'escoltar-la a la ràdio, no?
Sí.
I va baixar hasta baix, i em va agafar, oye, pero tú, ¿quién eres?
Ostres.
Tú, pero si nadie te conoce, ¿dónde has salido, no? I jo, pues bueno, del filial i tal i qual. Vull dir que aquell partit és una de pena, que per la vaga de la televisió de més ja una mica d'imatge, de reportatge, si no aquest partit,
sí.
Els que han estat allí...
El gol es pot veure, directament, eh? El gol es pot veure.
El gol sí, exacte, els gols, els tres,
els
sí,
gols.
Sí. Però que algun aficionat del Barça, no cal dir familiar, que estava allà, i que va veure aquest partit, em va dir, ostres, no, és que no n'ha estat mai a la teva vida, potser amb la selecció algun altre amb el Barça també, evidentment, però és veritat, una pena, que aquell dia no... bueno, no hi hagués imatges del partit sencer.
Aquella temporada guanyeu la Lliga uns anys després a Valladolid, en un estadi que tenia certa significació per tu, perquè com dèiem havies vestit la samarreta del Valladolid. En tot cas, aquella Lliga pel Barça va tenir una transcendència increïble, no, Ramon?
Home, ten en compte que jo vaig plorar quan tenia 14 anys, quan el Barça va guanyar en l'arribada de Johan Cruyff de jugador a Camp del Madrid, aquell 0-5, blanc i negre, etc. I des de llavors no la guanyava, per tant, imagina't que quan vam començar la temporada, venint aquí, precisament a Andorra, jo tenia això que dèiem de somiar, vale, és gratis, sí, però jo tenia aquesta sensació, que jo portaria, jo, el Paco Clos, el Rojo, que dèiem l'anterior, perdó, amb el Menotti ja havien debutat, a l'arribada de meva, del Fradera, de l'Àngel Pedraza, em pot descansar, ho vam parlar, vam dir, portarem energia bona, energia positiva, energia de casa, energia blaugrana, hi havia el Lobo Carrasco, hi havia el Manolo, el Moratalla, energia de trampera, que diem, no? Com ho ha sentit en Pep Guardiola, recordem aquell dia del Göteborg, que estava allí de recollir pilotes, i guanyem, i un nen que no sabien qui era es veia abraçar amb el Víctor Muñoz, amb tots, no? I això crec que és que faltàvem en aquella època. D'acord? Que és el que està passant ara, actualment. Que tornem a tenir aquesta realitat. Com l'hem tingut amb l'arribada de l'Iniesta, del Xavi, no cal dir-ho, no? Del mateix Pep Guardiola, el jugador, dic, jugador. Doncs això potser faltava en aquella època. I aquesta arribada nostra li va donar doncs una energia molt, molt bona, molt positiva.
L'any següent disputeu la Copa d'Europa. La història en general és força coneguda, eliminatòries dramàtiques, un camí complicadíssim, però centrant-ho en la teva vivència personal, Ramon, hi ha històries molt, molt, molt curioses. Situem-nos directament en les semifinals, perdeu en un partit terrible a Göteborg, 3-0, i a la tornada igualeu amb els 3 gols del Pichi, no? Ens plantem a la tanda de penals, la cosa es torça quan Carrasco falla el seu i els suecs marquen tots els seus llançaments. Atenció, perquè jo crec que això no està prou dimensionat històricament. A Calderé li toca xutar el quart penal del Barça amb 4-2 favorable al Göteborg. Si Calderé falla, el Barça està eliminat i no jugarà a la final. Situació crítica pel Barça i per Calderé.
Calderé se'n va cap a la pilota. Som-hi, Calderé, gol! Gol de Calderé!
Per l'escaire.
Clar, Ramon, jo vull preguntar, per tu, com afrontes aquell penal? Perquè s'ha parlat molt de l'Urruti, que després és l'heroi perquè ell marca i després es converteix en l'heroi sota els pals, no? Però tu afrontes una situació límit davant de més de 100.000 persones en la que si tu falles aquell penal, el Barça està fora.
Doncs aquí, bueno, l'heroi efectivament va ser el nostre gran estimat Javi Urruti. Això està claríssim. És veritat, quan vaig a tirar el penal, sóc conscient d'això. Sí. Miro el cel, me'n recordo, miro cap dalt. Dic, mare meva, com falli, aquí sortiré amb globo, o Déu meu, no? Perquè teníem tots la gran il·lusió d'arribar a la final i després de poder remuntar el 3-0, almenys igualar. I llavors vaig dubtar de dir, jo era un jugador que tenia un potent tir, i vaig utilitzar la lògica. Vaig dir, què faig, ho col·loco? O no, dic, bueno, una qualitat que jo tenia de tirar molt de fora de l'àrea. I aquí no vaig dubtar, sí. Convençut, però clar, també era un risc que pogués fallar. Però bueno, gràcies a Déu, la cosa va sortir bé, almenys per arribar a la final.
La cosa va anar bé. Però és que a més, Ramon, també hi ha una altra història que a mi em sembla que vull que el Ramon...
Aquesta és bona.
Ens l'expliqui. El Ramon va veure una targeta groga durant el partit contra el Göteborg. Estava percebut de sanció, però abans del partit, Ramon, et diuen, no sé si el delegat, que tranquil, que per la final es netejaven totes les sancions. Tu vas tranquil, al 200%, veus targeta, i a l'endemà l'entrenament ve el delegat, que no sabia com posar-se ni com mirar-te, i et diu que no, que estàs sancionat i que no t'ho havia dit bé, i que no pots jugar a la final. Com va anar allò, Ramon?
Doncs imagina't, no? Li vaig preguntar al delegat, sí, a l'estimar Rodolfo, i em va dir, t'ho pregunto, va mirar i em va dir que en el cas d'arribar a la final, si me n'ensenyaven una segona, doncs el ser una final quedava, diguem, anul·lada, no? I bé, i llavors, doncs, a més va ser una targeta que no... És a dir, que la segona part, crec que, o la pròrroga, em sembla que va ser, quan ja anàvem amb aquest 3-0, per dir-li alguna cosa a l'àrbit, per discutir-li alguna cosa a l'àrbit, vull dir que no va ser ni entrada i tal, no? Llavors, clar, l'any demà anem a l'entrenament, doncs, tots eufòrics, evidentment, per poder intentar guanyar la primera Copa d'Europa a la història pel Barça, i quan estem a la vestuari em ve el delegat i l'estimat, repeteixo, Rodolfo, i li noto una cara desencaixada venint cap a mi, i va veure que passava per davant del Miguel i davant del Lobo, davant del Schuster i cap a mi, directe. Dic, bueno, i aquell és el que dèiem, no? I aquella intuïció ràpida, la ment és molt ràpida. Em va dir malament. I efectivament, llavors aquí em va dir que no, que estava sancionat i que malauradament no podia jugar a la final. Sí, va ser un cop dur.
No la va jugar a la final el Ramon Maria Calderé, però la vas comentar per televisió. Vull dir, això ara és impensable, no?, que un jugador sancionat comenti per televisió una final.
Sí, el primer vaig dir que no, perquè jo mai dic, quiero estar pendiente del joc de l'equip, estar allí, aunque estava a la tribuna amb els companys, no? I bé, i escolta, ho he passat molt malament, vaig dir mai més, us admiro, bueno, sou professionals d'aquesta matèria, però en qualsevol moment tenir que reaccionar, tenir que dir alguna cosa interessant, alguna cosa que no pots, clar, que no està gravat, que és en directe, i no sabia què dir. Me preguntava, clar, jo veia que la cosa doncs s'estava escandullant, en el sentit que no hi havia fluïdes, alguna ocasió, pensava que el partit ja el teníem potser guanyat abans de començar, i em preguntava, i, bueno, i com ho resolvem això, doc? Clar, doncs veus que el Schuster també hi ha el canvi del Schuster, sí. Que allò ja va acabar de descol·locar l'equip, i una pena que els penals, un altre cop el Xavi ens podia haver donat aquesta Copa d'Europa, però, clar, no en van marcar cap.
Va ser el José Ángel de la casa. De fet, podem recuperar el teu comentari final quan es consuma la derrota.
Ha parado los cuatro penaltis el portero. Realmente es tremendo, ¿no, Calderé?
Bueno, pues sí, efectivamente, ha sido una pena. El Ruki paró los penaltis. Y bueno, cuando llegues aquí ya sabemos que esto es para el club y no hay vuelta de hoja.
¿Qué había de dir, Ramon? ¿Qué había de dir? No, no hi havia paraules.
No, el que et dic, que reconec que després crec que vaig fer una mica el ridícul, perquè hi havia moments que em preguntava i no... I estava patint més veient el joc que no pas per dir alguna cosa interessant pel públic, no?
Després de Benevols, tens Luis Aragonés, la Copa del Bernabéu contra la Reial Societat, el motí de l'Espèria, i arriba l'any 88 amb Johan Cruyff. Has explicat que et descarta perquè corries massa, no? Què et va dir exactament?
A veure, amb Johan, quan va arribar, imagina't l'alegria que... Perquè es parlava que vindria el Clemente i al final va ser ell. D'acord, i jo havia plorat pel Johan Cruyff quan era jugador. Jo dic, ostres, mira'm el Robert Fernández, que en aquella època sortia molt junts i tal, vam dir, hòstia, som afortunats. Però clar, ell venia amb un estil, bueno, totalment potser diferent a el que estàvem acostumats amb el Terry Venables, un estil molt més anglès, de joc més directe, segona jugada, etc. I potser jo crec que això, doncs, bueno, jo em quedava en 3 anys de contracte. Vaig tenir amb ell, doncs, bueno, alguna petita... No discussió, però sí que potser em va arribar a dir això, no? Que potser pel seu estil jo era un jugador com el Víctor Muñoz, que potser corria massa pel seu estil. Ell, ja ho sabeu, volia el joc de posició que li va donar molt pel Barça, no? I ho vaig entendre i res, em va saber molt de greu, perquè jo els entrenaments que vaig estar a Holanda amb ell de pretemporada eren impressionants, eren excepcionals, i disfrutava, no? Però bueno, vaig entendre que la vida, bueno, vaig poder marxar també un cop a Itàlia i no em van deixar, i després jo li vaig dir a ell, digo, ¿ahora qué? Ahora yo me quedo 3 años de contrato y yo me quedo, si me puedo quedar y tal, igual me quedo. Dice, sí, pero a ver, a la vida tenemos que ser una mica más. Yo no me agrada molestar yo, que me digo, no te preocupes, mister, que si no cuentas conmigo, pues iré a otro sitio. La vida es ser feliz y me vayan al Betis.
Se'n va anar al Betis el Ramon, tot i que també el va voler Gil per l'Atleti a Madrid, el volia Eguizábal, el Logroñés i Boscov a la Sampdoria, etc etc. Però, Ramon, no podem fer un repàs a la teva trajectòria sense passar per Mèxic 86. Et poso la cançó i tot, que aquí ens hem d'aturar.
México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86.
La història de Calderé al Mundial de Mèxic ve marcada per dos fets, pels dos gols que marca Algèria, ara en parlarem. És a dir que el Ramon ha marcat dos gols en un mateix partit en un Mundial.
Déu-n'hi-do.
I pel positiu per efedrina que va donar durant el Mundial. El fet és que uns quants integrants de l'equip es van infectar durant un sopar abans del debut contra Brasil, una afecció intestinal en beure aigua, coneguda com la venganza de Moctezuma.
Oh.
Calderé visita l'Hospital de Mèxic DF, la capital, i li prescriuen un xarop, el Bisolbon Compositum, que és sabut que porta efedrina. Passa un control antidopatge i dona positiu, i ja tot l'embolic que podria haver acabat amb una sanció brutal, al final es demostra la innocència de Ramon Maria Calderé, multa en la Federació Espanyola i pot jugar.
Ja. I et vas espantar o què? Vas pensar que allò podia acabar molt malament, Ramon?
Home, sí, perquè... Home, no, vaig endur un susto tremendo, perquè a més, a veure, jo ens posem malalt a través d'aquesta festa que hi havia la Rocío Carrasco,
Jurado,
diguem,
no?
Que va venir a fer un acte molt emotiu,
i efectivament hauríem de prendre alguna cosa que ens va sentar malament, i vam ser diversos. Jo vaig ser el que més perjudicat vaig sortir, vaig estar a l'hospital 48 hores molt malament. I llavors, clar, què va passar? Que se't dona positiu, em diuen que... Jo dic, pues sí, jo m'he tomat el que tu m'has dado. El xarop, fan els anàlisis i veuen, efectivament, veuen afortunadament que era el bisolbon, que és una cosa inofensiva, no? Malgrat estava prohibit, sí, però van veure la... Bueno, pues la... Diguem, en aquest cas, que no tenia cap tipus de responsabilitat per part meua. I no va passar res. I llavors sí, vaig jugar el següent partit contra Argèlia, i de la ràbia que portava dins, de la ràbia que portava, de lo malament que ho vaig passar, que el Víctor Muñoz, tinc que dir, com a company d'habitació i com a amic, em va ajudar molt tranquil·lo, saldrà tot bé. Bueno, vaig estar una nit sense dormir, fins que l'any demà no va arribar el doctor, i em va dir que multaven a la federació, perquè es ven equivocat ells, i que a mi em deslliuraven de cap tipus de problema. Doncs imagina aquell partit, vaig sortir, vaig entrar, que em vaig fer dos, però em podia haver fet, mare meva. Abans veig el partit i vaig tenir com a 5 ocasions per poder fer un hat-trick en aquella època.
Sí, va sortir com una moto, Calderé. En aquell partit de la tercera jornada, Espanya havia perdut efectivament 1-0 contra Brasil, havia guanyat a Irlanda del Nord 2-1 i se la jugava contra Algèria. Victòria 3-0 amb doblet del noi de Vilarrodona.
Francisco hacia Julio Salinas, cae de bien Julio Salinas, está Calderé atrás, atención Calderé, gol de España. Bonita jugada el lanzamiento de Francisco a Julio Salinas, como desbordó Julio Salinas. Eloy, posición correcta, se va solo Eloy, atención, se va solo Eloy, envía a Calderé y Calderé gol, segundo gol de la selección española.
Bombaría, quin dia aquell, Monterrey.
Això va ser un altre... Viure en un altre espai de temps, de veritat. No, bueno, vaig acabar. I una pena, perquè teníem una selecció per arribar almenys a les semifinals contra la que va ser campiona, la d'Argentina, amb el Diego Armando Maradona, que es tenia molt de respecte, moltíssim, moltíssim. Però bé, ens va tocar Bèlgica, bueno, Dinamarca, que van guanyar 5-1 amb els 4 gols del Botreganyó, i Bèlgica ens va eliminar per penals als quarts de final, sí.
Sí, la rada d'Eloi, no?, a la tanda de penals i paf.
Sí.
I paf des de sota els pals. Bé, Ramon...
Una pena perquè sí. Teníem selecció per arribar, ja dic, entre les quatre millors seleccions de tot el món, sí.
Ens queda una història, Ramon, ens queda una història i de seguida la farem, però hem de fer una petita pausa i ara rematem aquesta última història, que és la del Sant Andreu i el Lugo.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat, inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
RAC més 1. Podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
queda un últim capítol de la història de Ramon Maria Calderé, que jo crec que no podem passar per alt abans de tancar aquest de Mintage.
Mira que dona, el de Mintage de Calderé.
Sí, sí.
Dona per hores i hores de parlar. Aquell ascens a segona a Lugo. Ramon, a Lugo. Un capítol terrible. Han passat els anys i has continuat mantenint que l'actuació de Japón-Sevilla va ser un robatori. T'he llegit entrevistes, per exemple, jamás perdonaré a un personatge tan ruïn com Japón-Sevilla.
Sí, són paraules dures, jo ho reconec. A la vida penso que tenim que saber perdonar. Som persones per sobre de tot. Però jo em refereixo a això, no? Que aquí hi ha un... A mi que una persona s'equivoqui és humà, perquè jo també m'equivoco i m'he equivocat molt a la meva vida. Però que almenys no reconeixi el que va passar aquell dia, per això vull que la gent entengui aquestes declaracions. Clar que no puc perdonar, perquè el que no pot ser és que un àrbit, que jo quan estava al Betis, venia normalment els dijous a fer, o a xiular una mica els partits que fèiem, llavors es feien cada dijous, es feien el partit de la setmana, amb alguns equip, amb el filial, o entre nosaltres, i venia, i xerràvem, i què tal, i no sé què, cap aquí, cap allà. I el dia de l'1, amb el Sant Andreu, que ja després, bueno, no s'ha pogut demostrar, bueno, els que ho saben que tenen la consciència de que va ser així, que estava amanyat, o com es vulgui dir, a veure, em veu, quan anem a sortir al camp, sí. Jo vaig a saludar-lo i em retira la mirada, em retira la possibilitat de saludar-me. Uh-huh. Clar, aquí vaig notar alguna cosa rara. El minut 8, primera targeta a mi.
Sí.
Groga, merescuda. Vale. I després ja ve la jugada del penal, lògicament que, bueno, que és increïble que... I a més el Linier, quan vam anar a protestar, ja va dir, no, tranquilos, que este partido no lo vaig a ganar. Llavors, això són coses que fan molt de mal i han fet molt de mal. A mi m'ha creat, em deies abans, per què no hi he arribat a lo millor a nivell professional? Pues jo crec que em va crear un problema psicològic. I ara que està tan de moda reconèixer els problemes que tenim tots a nivell quan vaig ser entrenador, perquè jo li he tingut fòbia als àrbits, i clar, i a vegades molts han pagat justo por pegadores, i va ser culpa d'aquest dia.
Per posar en context, Ramon, tu ho has explicat al minut 8 ja la primera targeta, per qui no ho hagi vist, jo ho he estat repassant al YouTube, i és que el penal és increïble. O sigui, el Ramon controla la pilota per marcar ja davant del porter, hi ha una empenta per darrere quan va a marcar, però és que a sobre no xiula el penal, Japón-Sevilla l'expulsa per considerar que s'havia llançat a la piscina. Si et fa res, Ramon, recuperem el document en gallec que està a transmissió i ho acabem de comentar.
Para Perigosa, Calderé... E atención porque, aparte de que Osvaldo le pedían penalti, hay cartón a Calderé vermello.
Sí, cartón vermello por la segunda protesta de Calderé, que en este caso a veteranía do ex jugador barcelonista de pouco ou de algo malo que se veu en prol do seu equipo.
Es veu el Ramon que pica a terra. Ramon, piques a terra quan veus que el Japón-Sevilla t'ensenya la targeta a tu. Estàs frustrat i ja veus que la cosa no va bé.
Va haver-hi molts aldarulls en aquest partit.
Sí.
Policia per allà al mig.
El Punxo també, el Punxo també va ser protagonista aquell dia.
Sí, és una reacció de frustració. Tu ho acabes de dir i claves la paraula. Frustració perquè, a més, el Jordi Gonzalo em va dir, mira, si hi ha algun penal per experiència, escolta, tira'l tu, com ja has fet amb el Barça algun, recordant aquest, dic, sí, cap problema, míster, ja em responsabilitzo. I jo, quan a veure, podia haver rematat a la primera, havia molt de fang, havia plogut, el camp estava una miqueta tal, i jo vaig voler assegurar perquè estava sol, llavors, bueno, la controlo i llavors l'empento. I bé, quan em fan l'espenta. Jo la primera reacció, quan caic a terra, amb el penal, vaig pensar, bueno, doncs almenys llançaré el penal. Per això ve la reacció de frustració i la que, el que jo havia vist abans del partit ja... I de lo que ja es comentava, algo raro, doncs al final es va produir el que malauradament no tenia que haver passat. De fet, amb aquest personatge, perquè no se li pot dir, perquè almenys, ostres, que no tingui... Bueno, sí, després crec que ha reconegut, sí, al cap de no sé quants anys, ha reconegut que sí, que s'ha equivocat, no? Ves a pedir el premi quin era, no? El premi d'ell quin era? Sobretot li van donar un, que va ser pujar a primera divisió, que va durar uns anys a primera divisió, segona, primera, d'acord, i ràpidament el van baixar perquè era molt fluix i aquesta persona no mereix. Ho sento, ser dur, perquè no soc d'aquesta manera, però en aquest cas sí que reconec que ens ha fet molt de mal, però bueno, i també hi dic que no, que no podia perdonar-lo, que és que no podia, no puc. Si algú no ho veu així, doncs demano sinceres disculpes.
Molt bé, Ramon, espero que hagis passat una bona estona recordant episodis i anècdotes de la teva carrera esportiva. Això és el que fa el Damià López en aquesta secció al Tu diràs de RAC1 habitualment amb diversos personatges. Tu ets el personatge número 99 que passa per aquesta secció, vull dir que has estat a punt de ser el centenari, però és un bon número.
Una bona xifra, el 99. Sí.
No, seria... No, deixeu-me dir que no, home, seria massa. Simplement us agraeixo aquests detalls perquè no sabeu, la gent ja que tenim una certa edat i que encara estem amb el món de futbol, sigui on sigui, l'alegria que ens doneu de recordar aquests moments, que això ja quedarà per nosaltres, no? Per tant, no, agraït, al contrari, agraït a vosaltres, a RAC1 i Damià, ja saps que ens coneixem i aquí estic per lo que humilment pugui aportar.
Gràcies a tu, Ramon, se t'aprecia molt i sobretot els millors desitjos en la teva carrera i aquest any a Andorra.
Et quedes per Andorra o què?
Sí, estic aquí, ara hem començat la Lliga, bueno, portem 4 partits, de moment els hem guanyat els 4, anem primers, i aquí hi ha un objectiu que volen aquí el campió i el segon van a la Champions i a la Conference League, entren a Europa, saps? Almenys unes eliminatòries que els hi correspon una sèrie d'ingressos importants. I bueno, a veure si som capaços d'aconseguir-ho.
A veure si ho aconseguiu, clar que sí. Ramon Maria Calderé, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies.
Sala.
Adéu. Doncs avui, Ramon Maria Calderé, número 99, haurem de pensar què fem
ara ja sí.
Pel número 100.
Ara ja sí.
Això són xifres majors,
sí. Dona'm uns dies i ja farem alguna cosa especial i diferent.
I tant que sí. I convidarem el Sape, que amb ell va començar tot. D'acord?
El Sape està convidadíssim perquè amb ell, al setembre de 2016, doncs, com diria aquell, empezó todo.
Una abraçada, Damià, gràcies.
Gràcies, ara.
Ramon Maria Calderé, avui al Damintage número 99. Abans de tancar, que és tard, un parell de coses que ens queden del dia d'avui. Una és escoltar Estuani i també Mitchell. Ara repassem amb el Miquel Agut el més destacat del que han dit. Hola, Miquel.
A l'experiència, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Què han dit el davanter uruguaià i el tècnic de moda a la Lliga Espanyola?
Doncs mira, el tècnic de moda, millor entrenador del setembre a la Lliga, per això ha fet una entrevista amb els mitjans de la competició. De seguida l'escoltem abans, però el capità avui a la sala de premsa diu que seria un somni jugar a Europa amb el Girona i que es vol retirar a Montilivi.
Quiero retirarme en el Girona. Sería un sueño poder retirarme aquí con mi gente, el club al que más he defendido en toda mi carrera. No creo que haya una cosa más bonita que retirarte donde has hecho tanta historia, donde la gente tanto cariño me ha demostrado desde siempre. Yo lo tengo muy claro y el club es el que al final tiene que decidir lo que quiere hacer con respecto a mí, sin más. O sea, no hay más.
Té 37 anys i contracta fins al 2026. I aquest estiu, ho recordareu, en declaracions a mitjans uruguaians, va assegurar que tenia ofertes i que potser les hauria d'estudiar perquè hi ha oportunitats, deia, que passen una vegada a la vida. Finalment s'ha quedat a Girona. I també ha reconegut que, tot i voler-se quedar, encara hi ha aspectes pendents de les negociacions amb el club que no estan tancats i que correspon al club de resoldre'ls. O sigui que, tot i que no els ha detallat, haurem de veure de què es tracta, si això acaba arribant a bon port. I abans d'acabar, Mitchell a la Lliga ha parlat, entre d'altres coses, de Savinho. És un gran talent, per descomptat, ho està demostrant en aquestes jornades inicials del campionat. És brasiler, també ho sap tothom, però diguéssim que no respon a l'estereotip del futbolista brasiler al qual estem acostumats.
Los brasileños todos tienen ese alma futbolero y a veces se adornan. Pues él... con 19 años es de los que menos se adorna, de los que menos. O sea, tú le ves hacer acciones y son acciones siempre de verticalidad hacia el gol. Pocos adornos.
També ha dit Mitchell que jugadors com David López o Estuani li van dir els primers dies veient-lo entrenar que quin jugador, exclamant-se per la qualitat que mostra els entrenaments, havia incorporat al Girona. Savinho i companyia tornaran a jugar diumenge contra l'Almeria, per cert, Cué, i que estrenarà Gaisca Garitano a la banqueta diumenge a Montilivi a 4:15.
Home, ja tenim ganes que torni el segon classificat de la Lliga, a veure si continua en aquesta zona alta contra el Cué, que el rebrà diumenge. Serà l'aperitiu del Barça-Atlètic de Bilbao diumenge a les 9. Serà un superdiumenge de futbol aquí a RAC1. Gràcies, Miquel.
A disposar.
I acabarem amb amb una mica de bàsquet, de ressaca d'aquesta victòria patida de la penya a la pròrroga que hem viscut a l'inici del Tu Dirà, amb el Dani Aguilar, que ja ha tornat a l'Olímpic de Badalona. Hola, Aguilar, eh?
Hola, Aleix.
Bona nit de nou, més enllà del que ja hem explicat, connectant amb València, d'aquest duel entre el València i el Maccabi de Tel Aviv, de tot el que ha passat, de la seguretat i de tot el que s'ha viscut a la Fonteta de Sant Lluís. Hem d'escoltar alguna reacció d'aquesta victòria de la penya a l'Eurocup.
Sí, ho hem explicat a l'inici, 107-98 davant els Wolves lituà, malgrat aquestes baixes de Félix i d'Andrius, i gràcies als 22 punts de Brodzianski i als 18 de Pep Busquets, i als 17 del capità, Pau Ribas, sempre apareix. I avui, a RAC1, ha lluat un fet que és digne de mencionar. L'equip ha acabat amb 5 a pista, amb una mitjana de 20,2 anys, tots del Bressol.
Hi ha hagut un moment que amb el Yannick, amb el Pep Busquets, hem tornat un partit amb una diferència de 10 punts, que és difícil. Ha jugat el Jordi, ha jugat el Miguel. Són coses bones per nosaltres, no? Que amb xavals de la casa i amb baixes i amb problemes hem recuperat un partit difícil. Però, si sóc sincer, hem de jugar millor si volem estar en el grup de dalt.
Diu Pau que s'ha de jugar millor. Això diu Carles Duran.
El grup ha demostrat que el grup està per sobre de tothom i ha fet un molt bon esforç, una molt bona mentalitat, i nosaltres som els primers que volem jugar bé i volem guanyar tots els partits i guanyar, però això té un procés.
Això sí, victòria necessària de la penya. 2 en 3 jornades a Europa. Dissabte torna a la CB, rep l'Andorra a l'Olímpic.
A l'Eurocopa femenina, en canvi, ha perdut el Cadí la Seu a casa, sí, davant el FEMS.
Aturada del gran moment que vivia les altrugellenques, 48-73, es posa amb 1-1 al Cedis a l'Eurocup i atura aquest gran rendiment que duia fins ara. Demà serà el torn de l'Uni Girona. A l'Eurocup visita el Gorzów polonès a les 7.
Perfecte, Dani. Fins demà, eh?
Fins demà.
Gràcies. I marxarem, com sempre, amb les portades, amb el Marc Gironès, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Marc.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Per on tira la premsa aquest dijous?
Doncs mira, quasi tots els diaris apunten al president del Barça, que ha estat imputat pel cas Rubiales.
Negreira.
El Negreira, perdó, i el retorn de Jennifer Hermoso a la selecció, aquesta sí, pel cas Rubiales. Mira, els companys de Mundo Deportivo continuen amb Víctor Roque i la seva versió més íntima, com a segona part de l'entrevista, així com també el retorn de Jennifer Hermoso amb la selecció espanyola. L'Esport, en aquest cas, també fa referència a Víctor Roque i posa el 15 de novembre com a data límit per comunicar-li al jugador si podrà ser inscrit o no al gener. A la part inferior anuncien la notícia de Joan Laporta i la de Jennifer Hermoso també, i l'Esportiu, en aquest cas, sota el títol d'Endollats, fa eco de la recuperació de tots els efectius internacionals a Can Barça, amb Gavi com a figura principal. A la part inferior, com els altres, parlen de Joan Laporta i de les victòries del Barça d'handbol i de la penya. I a Madrid es centren amb el retorn de Jennifer Hermoso a la selecció i el Marca titula Torna Jenny amb una imatge de la jugadora fent-li un petó a la Copa del Món.
Molt bé. Gràcies, Marc. A descansar. Adéu. Bona nit. Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
Notícies. Agustí Ferrat.
Bona nit, 1:13. Joe Biden hauria donat suport de manera privada al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per començar una invasió terrestre a la franja de Gaza. Ho avança el diari The Times. Fonts amb accés a la trobada que han mantingut aquest dimecres tots dos asseguren que el president dels Estats Units ha encoratjat Israel perquè comenci aquesta incursió amb l'objectiu, diuen, d'erradicar Hamas. Tot plegat el mateix dia en què Biden també ha acordat amb Israel obrir el pas fronterer de Rafah a Egipte per permetre l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Una mesura que aquesta nit també ha acceptat el país principal, Egipte. L'acord preveu que hi entrin 20 camions amb aigua, aliments i medicaments a partir de divendres. N'ha parlat el propi Biden.
La gent de Gaza necessita aliments, aigua, medicaments i refugi. Li ha demanat al govern israelià que accepti l'entrega d'ajuda humanitària per salvar vides de civils a Gaza. Diuen que quan estiguin segurs que l'ajuda anirà a parar als civils i no a Hamas, es permetrà el pas d'Egipte a Gaza.
A la broca, al veure si Israel i Egipte compleixen o no el pacte, Biden, a més, ha anunciat que els Estats Units destinaran gairebé 100 milions d'euros que aniran a parar a Gaza i Cisjordània. Més coses. Pere Aragonès serà aquest dijous al Senat, a la comissió que el PP vol utilitzar per carregar contra una possible amnistia. i serà, diu, per plantar cara i deixar clar que aquesta llei és més necessària que mai. Els populars, en canvi, volen aprofitar que tenen majoria absoluta a la cambra i el poder territorial autonòmic per deixar clar que el pacte entre independentistes i Pedro Sánchez seria, diuen, molt perjudicial per a Espanya. En aquesta comissió, en què hi participaran els presidents autonòmics, només hi aniran els populars i Pere Aragonès. No hi haurà cap de socialista ni tampoc el Lehendakari. Segons expliquen fons del Palau Arracú, el president parlarà 10 minuts en català i després marxarà per motius d'agenda, fet que no ha agradat gens al PP. Esteban Pons el comparava amb un dictador.
Demuestra una soberbia que es impropia de un dirigente político, porque los dictadores también hablan. Lo que no hacen los dictadores es escuchar. Debería quedarse a escuchar, no venir a colocar su mensaje.